Protagonistes a Cugat Ràdio, Cugat Diari i Cugat TV.
Molt bon dia de nou, escolten Cugat Ràdio, el programa Primera Plana. Continuem amb el cicle d'entrevistes amb els nous regidors de l'equip de govern. Avui volem conèixer el nou tinent d'alcalde d'Economia, Empresa i Ocupació, el senyor Carles Brugueroles. Senyor Brugueroles, molt bon dia i benvingut a Cugat.cat.
Molt bon dia, gràcies.
El pagament als proveïdors per part de l'Ajuntament durant els primers 3 mesos de l'any s'ha efectuat en 38 dies, de mitjana 12 dies, de fet, per sota del que marca la llei de morositat. Quina valoració en fa? Això es va explicar al ple de dilluns.
La valoració és molt favorable, naturalment. Nosaltres, l'Ajuntament està sent capaç de pagar ràpidament els seus proveïdors perquè les finances de l'Ajuntament estan en unes condicions adequades, com han d'estar, la qual cosa, tenint en compte els temps que corren, doncs és una bona notícia. És una dada que indica una bona tendència. La mitjana de l'any 2010 va ser de 43 dies, sempre parlant des de l'entrada de la factura fins al seu pagament, perquè aquí hi ha hagut, ja sabem, una mica de polèmica sobre la comparabilitat de les xifres, però, en fi, nosaltres ara el que volem és marcar aquest criteri, que és el període complet des de l'arribada de la factura fins al seu pagament, i és una dada que és positiva, que volem continuar millorant, però que sens dubte indica, doncs, una situació favorable i que molts proveïdors ho expliciten i ho valoren molt, molt favorablement.
Ara comentava, es pot seguir millorant, per tant, entenc que la feina en aquest àmbit no està tot fet i que millorar, què significa? De 38 baixar a 30, quina és la fita que es marquen?
Doncs baixar tant com podem, No voldria fixar una xifra concreta, però baixar tant com podem. Això és un tema que és molt important. Ja sabem que amb la conjuntura actual hi ha moltes dificultats per accedir al crèdit, i una part d'aquest crèdit no estem parlant només dels diners que venen dels bancs, sinó també de la velocitat amb la qual es paguen les factures. I el sector públic, aquí tenim un paper molt important, perquè el sector públic, com sabeu, tenim un pes molt important en l'economia, i el fet de ser capaços de pagar ràpidament els nostres proveïdors ajuda a que hi hagi liquiditat en el sistema. Per tant, és un assumpte que és molt important, no és un tema en absolut menor, I hem d'apretar tothom per intentar tenir les millors dades de velocitat en termes de pagament.
La idea és baixar aquests dies de pagament, en tot cas mai pujar-la, segurament sobretot mantenir-la, però en temps de crisi es podria passar que d'aquí a un any d'aquests 38 tornéssim a passar als 43, és possible també?
Possible ser-ho és, la intenció és tot el contrari. També hem de pensar que hi ha algunes circumstàncies estacionals respecte al ritme de pagament. Per exemple, el mes d'agost té una certa incidència amb la capacitat, amb l'agilitat interna de la casa de processar tots els tràmits que cal fer per pagar una factura. Hem d'entendre també que el sector públic està molt regulat, hi ha tota mena de cauteles perquè les coses es facin ben fetes, i per tant que això, hi ha una tramitació que no és arribar a una factura i pagar-la, com podria ser en el cas d'un comerç o d'una empresa petita, sinó que hi ha tota una llarga tramitació que el que pretén és garantir tot el marc, diguem-ne, de seguretat pel que fa referència a la gestió de les compres, dels aprovisionaments i dels pagaments. Per tant, hi ha una tramitació que és llarga, que és una tramitació que té un marc legal fort, i que això el que s'ha de fer és fer-ho el més àgilment possible.
Amb la crisi econòmica, paraules com expedient de regulació d'ocupació, més conegut també com a ERO, estan bàsicament de moda, malauradament. A principis de mes vam conèixer la notícia que el Servei d'Ocupació Municipal, el SOM, havia arribat a un acord per oferir als 87 treballadors de Xarp, que recordin, estan en un procés d'expedient de regulació d'ocupació, amb un procés problemàtic per els treballadors, el SOM pogués ajudar en aquests treballadors a assessorar, a buscar feines, a buscar altres sectors. Ja està en marxa això?
Sí, efectivament, l'empresa Sharp, de comú acord amb el comitè d'empresa i en el marc de les converses que es van tenir intenses, que s'han tingut amb la Generalitat i amb l'Ajuntament, va contractar la patronal CECOT, que té un servei de suport a la recol·locació dels treballadors que veuen extingit el seu contracte en casos d'expedient de regulació d'ocupació. L'Ajuntament de Sant Cugat, a través del SOM, el que vol és cooperar amb la CECOT i mirar de donar suport perquè les opcions que hi hagi de que aquestes persones puguin recuperar una feina, doncs siguin les màximes i les òptimes. Hem de tenir en compte també que, clar, l'empresa està aquí, la Secot està a Terrassa, per tant, una bona part de la seva operativa es desenvolupa més a Terrassa que no aquí a Sant Cugat, i que el fet de que des d'aquí es puguin prestar alguns dels serveis vinculats al programa de recol·locació és, sens dubte, favorable, i així ho han valorat tant el comitè d'empresa com l'empresa en si. Nosaltres el que estem fent ara és mantenir un diàleg amb la Secot per acabar de concretar en quins punts concrets nosaltres podem donar suport. Sempre tenint molt present una qüestió, que és que els temps són els que són i no hi ha una gran abundància de nous llocs de treball. Les coses són com són, eh? I hem de ser molt, molt clars amb això. El que sí que podem fer és mirar d'optimitzar la possibilitat de que aquestes persones trobin una feina en els temps que corren, insisteixo. I això com es fa? Doncs fa fer un anàlisi quan més detallat millor dels perfils de les persones que estan buscant aquesta feina, es fa establint uns processos a través del qual aquestes persones poden potser reorientar-se o formar-se o el que sigui per tenir més possibilitats de trobar una nova col·locació, i tenint en compte també que la tònica general és que estem parlant de persones que venen d'una cadena de producció, d'activitat industrial manufacturera tradicional i pura i dura, i que aquestes feines no són abundants en aquest moment i no es preveu que ho siguin en el futur.
Això li volia comentar, el perfil dels treballadors de Sharp, com poden ser, per exemple, també els treballadors de Delphi, és un perfil molt industrial, està tendint, sobretot a les empreses d'àmbit santcugatenc, a disminuir molt aquest tipus de perfil. Cap a on poden reorientar? I Sant Cugat ja gairebé no tenen lloc aquest tipus de perfil.
A Sant Cugat no hi ha molta activitat manufacturera, això és cert, però Rubí, per exemple, sí, i a Cerdanyola també, de totes formes sí que hi ha activitats assimilables, per exemple la logística, si venen grans empreses comercials o empreses que tenen magatzem, moltes vegades l'activitat manufacturera pura i dura ja no és tant la d'estar posant peces en una màquina com la de moure palets o qüestions d'aquest tipus dintre d'un magatzem, aleshores a veure, és difícil entrar en el detall precís de les persones i de les seves habilitats perquè hi ha perfils de tota mena, però sí que hi ha alguns d'ells que es preveu que algunes possibilitats poden tenir, clar que sí. La intenció de l'Ajuntament no és en absolut que deixi d'haver indústries en Cugat. Al contrari, la indústria és un pilar essencialíssim, jo diria, de l'activitat econòmica de Catalunya, del Vallès, del conjunt del CIT, amb Cerdanyola, amb Rubí i amb Sant Cugat, tot i que és veritat que nosaltres estem més especialitzats en altre tipus d'activitats, però que el que hem de fer és cooperar entre administracions, institucions econòmiques, etc., perquè totes aquestes persones puguin trobar la seva ubicació laboral el més aviat possible. I això és el que procurem fer.
Amb tot, la recerca i el desenvolupament, l'RMSD, suposo que és en temps de crisi, però sempre, però sobretot en temps de crisi, essencial per una empresa. I és això per on haurien de començar a tirar les empreses, tot i les dificultats també, perquè les ajudes no són gaire...
Efectivament, sí. Les activitats de recerca i desenvolupament, òbviament, són molt intenses en aquest entorn nostre, molt més que en d'altres, i volem que això continuï sent així. Aquesta part de l'economia és una part de l'economia més consistent, més sòlida, menys susceptible de ser descentralitzada, deslocalitzada, i que porta alts ratis de valor afegit. Per tant, la direcció és bona. Ara bé, hem de ser conscients de que no tota la població, no tota la massa laboral del país pot ser ocupada amb tasques de recerca i desenvolupament. El necessari és imprescindible que tinguem una economia equilibrada. També hi ha un altre factor, que és que les tasques de recerca i desenvolupament molt sovint i amb molta freqüència estan destinades a l'activitat transformadora, a la indústria, a la manufactura. Per tant, el tenir un teixit industrial potent en el nostre entorn també és essencial perquè les tasques de recerca i desenvolupament també sigui potent. Vull dir, un sector sense l'altre perd sentit i perd força.
Abans ha parlat del CIT, el Catalonia Innovation Triangle, és aquest nucli econòmic que uneix Sant Cugat, Cerdanyola amb Rubí, tot l'eix de la B30. Com està funcionant aquesta qüestió? Cap a on tira?
El CIT funciona molt bé, funciona molt bé en el marc de les expectatives i dels plantejaments que s'ha establert. De tenir en compte, el CIT té molts vessants. Un d'ells és el del mancomunar serveis entre els tres ajuntaments i, per tant, fer les coses d'una forma més eficient, amb menor cost pel ciutadà. No té estructura pròpia el CIT, no té personal propi, treballa amb els recursos que ja existeixen dels tres ajuntaments. El que estem podent fer és abordar alguns projectes molt concrets i molt acotats, de forma conjunta, de tal manera que podem abordar-los amb una massa crítica més forta, podem anar més enllà del que podríem anar per separat i ho podem fer d'una forma més barata pel ciutadà, i això és el que estem fent. El CIT ha vingut desenvolupant alguns serveis de forma conjunta durant l'any 2010, i aquest any 2011 els grans productes que plantejarà es veuran ara durant el segon semestre, quan començarem a veure per fi que es començarà a estar ja tot senyalitzat, tots els parcs industrials i empresarials i científics i universitaris del conjunt dels tres municipis, amb una marca homogènia i amb una senyalització que per fi era una demanda històrica del teixit empresarial, que per fi diríem que és molt més difícil que ja la gent se'ns perdi. Però sobretot l'efecte d'aquest pla de senyalització el que pretén és que estem designant una zona, i apostant per una marca que és pretensiosa, si voleu, que és en anglès, apostant per una visió global de la nostra economia que incorpora la paraula innovation, i és a dir, el nom no fa la cosa, però ajuda una miqueta a posicionar-la, i aquesta és la vocació de la marca. També addicionalment entrarà, es posarà en funcionament una nova plataforma que incorpora diversos serveis, entre d'altres la possibilitat de que qualsevol empresa entri, incorpori les seves georreferències, i nosaltres desenvoluparem un aplicatiu perquè per GPS o altres mitjans basats en les tecnologies de la informació aquella empresa la pugui localitzar fàcilment. Hi haurà serveis d'informació sobre parts empresarials, etc. I una part molt interessant és que volem fer més fàcil la implantació de noves empreses aquí en aquest entorn, i una de les tasques que moltes d'elles han de fer és trobar un espai físic per ubicar-se. Doncs aquí a la plataforma del CIT hi haurà com una mena de plafó d'anuncis virtual que pot acollir tota l'oferta immobiliària, també sigui locals comercials, solars, naus industrials, oficines, per a qualsevol tipus d'activitat econòmica. Això serà gratuït tant per anunciants com per recercadors, i nosaltres l'únic que volem fer és acollir tota aquesta oferta, no substituir en absolut el teixit privat que s'hi dedica, al contrari, donar-li suport, i ordenar-la i segmentar-la de tal manera que la recerca sigui més ràpida i més senzilla.
Quin tipus d'empreses poden arribar a instal·lar-se de nou ara a Sant Cugat?
A Sant Cugat estan arribant empreses, ara per exemple darreres que han vingut, en molts casos són empreses multinacionals que desplacen una part important de la seva estructura aquí al nostre entorn. I nosaltres hem de pensar que en aquest moment hi ha molts metros disponibles d'oficina, que són edificis nous de primeríssim nivell, amb una ubicació òptima, i que des d'aquest punt de vista nosaltres formem part de la Gran Barcelona. Són empreses que venen i s'instal·len a Barcelona, i un cop estan a Barcelona seleccionen la millor ubicació, i en aquest sentit estem competint amb emplaçaments tipus 22@ o les extensions que s'han fet de la Gran Via a Cornellà, l'Hospitalet, Viladecans, etc. Llavors aquí empreses que estan arribant són per exemple Pioneer, Adidas, Nutrition et Santé, és una multinacional francesa de l'àmbit de l'alimentació, i aquí el que instal·len no és habitualment una activitat manufacturera, sinó que instal·len departaments de call center, d'administració, de seus corporatives, poder espanyoles o europees, àrees comercials, aquest perfil. Estem parlant sobretot de que arriben amb espais d'oficina, perquè ens entenguem. També arribaran algunes noves seus corporatives. Ja sabeu, des de fa molts anys que cueja el tema de laboratoris Esteve, que tenen la parcel·la comprada i que estan a l'espera que resolguin uns assumptes urbanístics. Laboratoris Echevarne també té una parcel·la adquirida per instal·lar la seva seu corporativa, i hi ha moltes altres amb les quals anem treballant intensament perquè escollin Sant Cugat i no altres ubicacions per instal·lar les seves seus corporatives o delegacions importants de les seves empreses. Aquest és un dels rols importants i molt importants que té que fer una àrea de promoció econòmica. De tenir en compte també que en termes de generació d'ocupació, amb potència i en el curt i al mig termini, de molt llarg, la manera més intensa a través de la qual podem potenciar aquesta creació d'ocupació és a través de la creació, de la captació, d'activitats de l'exterior. I aquí és on hem de posar l'accent, hem d'apretar amb el posicionament de Sant Cugat i on hem d'estar a l'hora de quan les empreses decideixen la seva localització.
I què passa amb Mirasol Centre i també el complex que hi ha a Vullpelleres, que ara per ara està buit? Molt difícil d'omplir això.
No, Mirasol Centre va acollint empreses, i ja sabeu també que la licitació de la superfície comercial ja està feta, que Mercadona obrirà a principis de l'any que ve. Bé, és un procés que va dinamitzant-se i que va endavant. Naturalment, en els temps que corren, la dinamització de tots aquests espais, siguin públics o privats, no corre al ritme que tots hauríem volgut. Però la qüestió és que empreses continuen arribant. El mercat no està tancat, i Sant Cugat està molt ben posicionat en aquest mercat. I en una una conjuntura que la inversió directa està molt a la baixa, nosaltres continuem rebent empreses. Això és una bona notícia.
Aquest país té un atur molt elevat. Sant Cugat no té les dades dels índexs d'atur tan elevats com la mitjana catalana o la mitjana espanyola, però aquesta setmana més una bona notícia per Sant Cugat. Dilluns, nous llocs de treball, Viena i Beringer, ampliació de Beringer de les instal·lacions i un nou Viena a Sant Cugat, suposo que valoració més que satisfactòria.
Sí, sí, naturalment, i això s'afegeix a l'arribada d'aquestes empreses que mencionava. Foster's Hollywood també obre un nou establiment, McDonald's també està a punt d'obrir un altre nou establiment. Això, cadascun d'aquests nous grans establiments aporten doncs, a l'ordre de 40-50 llocs de treball cada un. També, a banda del que heu mencionat, Grifols es va inaugurar recentment, Accenture va fer un nou centre de recerca i desenvolupament també amb unes 100 persones, Roche també al mes de setembre inaugura un nou centre de recerca i desenvolupament també amb unes altres 100 persones. Insisteixo, a Sant Cugat es creen llocs de treball, es creen. Recordeu també una estadística que va publicar la Diputació de Barcelona fa cosa de 3 setmanes, un mes, que deia que Sant Cugat és el municipi del nostre entorn on més nous llocs de treball s'han creat, 1.500 aproximadament, 1.450, si no recordo malament, des del 31 de desembre del 2009 fins al 31 de desembre del 2010. Es creen nous llocs de treball. El que passa és que per l'espai disponible en podríem crear molts més. Es podrien crear molts més, no? I el que volem fer nosaltres és aportar el nostre modest gra de sorra per accelerar aquest procés de nova arribada d'empreses, de donar suport a la creació de noves empreses a través del servei d'emprenedoria i d'intentar millorar el marc amb el qual les empreses existents operen per tal que puguin continuar creixent.
Vols atracció a Sant Cugat per les empreses, però l'economia de l'Ajuntament, els comptes municipals, també ens interessen. L'alcaldessa Mercè Conesa ja va dir al juny que el consistori treballa en un escenari de descens dels ingressos procedents de, sobretot, govern espanyol i Generalitat, i que això afectaria els comptes locals. Com afectarà?
Doncs efectivament, aproximadament el 20% dels ingressos municipals provenen d'administracions supramunicipals, provenen de la Generalitat i sobretot provenen de l'Estat. La situació de l'Estat ja sabem quina és, i la de la Generalitat també. Per tant, sembla raonable pensar que el volum d'aquests ingressos anirà a la baixa. Els comptes municipals també estan com havien d'estar. No cal que recordi el meu antecessor en el càrrec, el Jordi Jol i el Carlos Vives, director de l'àmbit, i tot l'equip d'economia han vingut fent, jo diria, permeteu-me que ho digui, no és mèrit meu, per tant crec que ho puc dir, un excel·lent treball de que els comptes públics estiguin com han d'estar. Estem nosaltres en situació d'abordar un gran projecte de retallades? No, en absolut.
Però retallaran.
No, el que hem de fer és contenir, és ajustar, és deixar de fer algunes coses, sí, potser sí. Poso algun exemple de la meva àrea, diguem, de promoció econòmica. Podrem fer tots els projectes que pensem que caldria fer i que seria oportú fer? Doncs segurament no. I haurem d'abordar alguns ajustos i no fer tot el que ens hauria agradat fer. Però és el que hem de fer. Nosaltres l'essencial és fer que la societat del benestar que entre tothom anem construint, sobretot, sigui sostenible. Si nosaltres gastem molt més del que ingressem, ens trobarem en situacions com la que es troba la Generalitat en aquest moment. Tots voldrien tenir un estat del benestar tan potent com sigui possible i oferir tots els serveis que tots voldríem ser capaços de que l'administració oferís. Però això ho hem de fer amb responsabilitat, ho hem de fer d'una manera que sigui financerament sostenible, perquè si no això ens aboca al desastre. I per això que la situació del país ara és la que és. L'Ajuntament de Sant Cugat no està en absolut en aquesta situació, però és conscient de que els ingressos aniran a la baixa i per tant haurem de continuar no retallant. No estem en una situació ni de lluny com la de la Generalitat, però sí que no estem en una situació de creixement, no d'increment de despeses, sinó que hem de continuar ajustant, com ja s'ha vingut fent, per exemple, amb la constitució de l'equip de govern o de l'equip directiu.
Amb quin pressupost treballen de cara a l'any que ve? Suposo que bueno, això encara no està tancat, estan en procés d'elaboració de nous pressupostos. No sé si em pot avançar quina previsió hi ha. D'aquest 2011 el pressupost, si no m'equivoco, era de 96 milions d'euros. Va pujar molt poquet de cara, del 2010 al 2011 va pujar un 2,3%. de cara al 2012 es mantindrà, baixarà el pressupost?
Previsiblement baixarà una miqueta, baixarà una miqueta. Té que baixar una miqueta perquè si no ho féssim, doncs incorreríem en una situació, això que dèiem, no? De que estaríem en situació de previsible, de dèficit, i això no ho volem. Nosaltres volem mantenir una estabilitat en termes de superàvit, en termes d'endeutament, i com que els ingressos supramunicipals previsiblement cauran, amb molta probabilitat el pressupost de l'any 2012 haurà de ser una miqueta més baix que el del 2011.
Una miqueta més baix, pot avançar podríem... una mica de xifra, de 96 a baixaria?
A veure, si ho dic em tiraria a la piscina de forma injustificada, perquè ara el que estem fent és estudiar, tot el, reestudiar, perquè ja, nosaltres òbviament ja treballem en previsions a 4 anys vista i més llarg escenari. Però el que hem de fer ara és reestudiar aquest marc d'ingressos que tenim previst per veure si es pot complir o no es pot complir. I segurament tot sembla indicar que anirà lleugerament a la baixa. No voldria donar un percentatge o una xifra concreta, però anirà lleugerament a la baixa, sí.
I d'aquí 4 anys això millorarà?
Sí, jo penso que sí. O sigui, d'aquí a 4 anys vista, la situació previsible de l'economia és que segurament moltes coses hauran millorat, i en el cas de Sant Cugat, en tota probabilitat. Hem de pensar que continuen, diguem-ne, el front empresarial a Sant Cugat no va a la baixa, al contrari, va a l'alça. I aquesta és una font d'ingressos important per la sostenibilitat del municipi, de l'Ajuntament. I això continuarà anant a l'alça, i és una mica també la feina que hem de fer. Si continuen arribant empreses, si es continua generant llocs de treball, etc., doncs tot això genera una situació de sostenibilitat també per les finances municipals.
Esperem que així sigui. Hem parlat amb el tinent d'alcalde d'Economia, Empresa i Ocupació, Carles Brugaroles. Senyor Brugaroles, moltíssimes gràcies per atendre directe a Cugat Ràdio.
Un plaer, moltes gràcies. Decisions,
protagonistes a Cugat Ràdio, Cugat Diari i Cugat TV.